Les 8, bon dia.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, que és dimarts 21 de febrer del 2023. Avui matí més enteranyinat, ens hem llevat amb força boira a molts punts de la comarca. És la prèvia dels propers dies, que seran més inestables i de cara a dijous i al cap de setmana alguns ruixats. Ara mateix tenim 8 graus a Palafrugell, tenim també informació de 7 graus a Albons i 6 a Santa Cristina, per exemple. Avui en aquest supermatí, l'informatiu conjunt que fem Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital, en connexió també amb Ràdio Bisbal, explicarem que han detingut al Bons un home que explotava treballadors immigrants sense contracte per recollir llentiscle. De seguida us donarem tots els detalls d'aquesta informació. També explicarem que la crítica que fan les entitats de l'Estartit asseguren que estan al límit de no cobrar les subvencions municipals d'aquest any. Parlarem amb ells també i de la seva problemàtica. A la setmana i el dia en què ens fem ressò de la presentació de la primera edició del Saló dels Oficis i les Professions, que es farà la setmana que ve a Calonge i Sant Antoni, rebrà la visita de més de 2.000 alumnes del Baix Empordà, una espècie del Saló d'Ensenyament, però en aquest cas destinat als oficis i les professions, un sector que cal reforçar al Baix Empordà. Doncs la setmana que ve es fa aquest saló. També explicarem que són els últims dies per inscriure's i representar i defensar els diversos municipis del Baix Empordà al Correpoble, la primera cursa comarcal que s'organitza des del Consell Comarcal amb la col·laboració de tots els ajuntaments, i tot això en aquest supermatí. En què parlarem amb el president de l'Associació per al Foment Empresarial del Comerç i el Turisme de Palamós, l'associació FECOTUR. El seu president, Ventura Puig, ara que el municipi es prepara per acollir una nova edició de la Fira Forestock. I com cada dimarts, en aquest cas, parlarem de llibres, connectarem amb Torroella de Montgrí, amb la llibreria El Cucut i la Maria Teresa Calabús. Però abans hem de saludar tots els periodistes que ens acompanyen en aquest repàs informatiu. Maria Alsina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia.
Eugènia Güell, bon dia.
Hola, bon dia.
Sergi Villena, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I Paula Brines, bon dia.
Hola, bon dia.
Detenen al Bons un home que explotava treballadors immigrants sense contracte per recollir llentiscle.
Cap dels treballadors explotats estava donat d'alta de la Seguretat Social. L'arrestat s'aprofitava de la situació d'especial vulnerabilitat dels treballadors. La investigació va començar arran d'un accident de trànsit que va patir un dels treballadors, que va patir lesions i que va haver de ser traslladat a l'hospital. La víctima no estava donada d'alta i l'investigat se n'havia desentès totalment.
Les entitats de l'Estartit alerten que estan al límit de no cobrar les subvencions municipals.
Les entitats van sol·licitar una subvenció a l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit, tal com feien cada any. Habitualment aquestes ajudes es liquidaven a finals d'estiu i això permetia que les organitzacions poguessin anar fent les activitats programades.
La primera edició del Saló dels Oficis i les Professions rebrà la visita de més de 2.000 alumnes del Baix Empordà.
Durant la presentació del Saló s'ha destacat la importància de valorar els oficis i la col·laboració entre tots els agents implicats en la seva promoció. Aquesta proposta, que se celebrarà el 28 de febrer i l'1 de març, s'emmarca dins la Setmana de l'Ocupació de Calonge i Sant Antoni.
Torroella de Montgrí, que està a l'expectativa perquè és candidata a un Premi Europeu de Prevenció de Residus.
L'Escola Bressol Municipal al Petit Montgrí va crear un projecte per incentivar la fabricació de banderoles de paper utilitzant peces de roba de segona mà. I ara aquesta iniciativa de Torroella de Montgrí s'ha presentat a la 14a edició del Premi Europeu de la Prevenció de Residus. La iniciativa ha sigut un dels 5 projectes catalans seleccionats per l'Agència de Residus de Catalunya. El veredicte del premi es farà públic l'1 de juny a Dublín.
Més notícies, 8 i 4 minuts. La majoria de turistes repetirien l'estada a les comarques gironines.
La Universitat de Girona ha fet un estudi on revela que els estrangers cada cop fan estades més llargues i gasten més diners a la província. Aquestes són les conclusions de les prop de 2.000 enquestes que han realitzat durant l'estiu passat els passatgers de l'aeroport.
I Carlos Gay presenta el llibre El Carnaval de Platja d'Aro, origen, història i evolució.
Ho ha fet en una entrevista al Supermatí. Juntament amb J. Víctor Gay, Carlos Gay ha presentat aquest recull de la història de Carnaval al municipi, una de les festivitats més populars a Platja d'Aro i que va celebrar la seva rua aquest dissabte passat.
8 i 5 minuts, dues notícies esportives. Són els últims dies per inscriure's i representar els municipis del Baix Empordà al Correpoble.
Queden els últims 150 dorsals per participar en la primera edició del Correpoble. Consisteix en una cursa organitzada per 10 municipis i el Consell Esportiu del Baix Empordà. Enguany se celebrarà a Palamós el dissabte 1 d'abril amb un recorregut de 10 quilòmetres. Es podrà fer caminant o corrent.
I un segon apunt poliesportiu, la Palamós Optimist Trophy ha estat pel balear Hugo Rodríguez.
En la 33a edició de la regata, celebrarà en les aigües de Palamós entre el 16 i el 19 de febrer hi han participat 550 embarcacions procedents de 22 països diferents. Rodríguez va arribar a l'última jornada empatat a punts amb el polonès Mudzinski, però es va mostrar molt sòlid i va acabar coronant-se com a primer.
Les 8 i 6 minuts. Moment de saludar Marc Vila, que ens porta la previsió del temps. Bon dia, Marc.
Bon dia.
Quins són els detalls del temps que farà avui?
Avui dimarts tenim un dia meteorològicament molt semblant als últims que hem viscut. En línies generals, parlem d'un dia bastant estable i amb sol, que avui possiblement quedarà més enteranyinat de núvols alts i prims. El dia comença amb núvols baixos i boirines que mantindran la jornada sense domini absolut del sol. També seguim amb el discurs de l'amplitud tèrmica, perquè estem parlant que tindrem unes temperatures mínimes semblants als 0 graus i unes màximes properes als 20. I seguirem la setmana amb un nou canvi de temps que serà més efectiu de cara a dijous i presentarà una nova tongada d'inestabilitat i fred que encara està per concretar com acabarà afectant-nos a la nostra comarca.
Gràcies, Marc. I més enllà del Baix Empordà estan passant coses. Per exemple, 6 morts i més de 300 ferits en 2 terratrèmols que han tornat a sacsejar Turquia. 2 setmanes després dels terratrèmols de Turquia i Síria, la terra ha tornat a tremolar a Antioquia. 2 sismes de 6,4 i 5,8 graus a l'escala de Richter, han sacsejat aquest dilluns la regió turca de Hatay, una de les més afectades pels terratrèmols de fa 15 dies. Segons dades ofertes pels mitjans locals, avui a primera hora, almenys 6 persones han mort a causa dels nous terratrèmols i unes 300 han resultat ferides, 18 de les quals de gravetat. Els terratrèmols amb epicentre a Antioquia han produït al voltant, es van produir al voltant de les 6 de la tarda d'ahir dilluns. A més, va haver-hi almenys 20 rèpliques. El ministre de l'Interior de Turquia ha advertit de la possibilitat que encara hi hagi persones atrapades entre les runes dels edificis que s'han ensorrat. Ahir dilluns, en una publicació a la revista Nature, es confirmava el tercer cas de curació d'una persona amb VIH després d'un trasplantament amb cèl·lules mare. Els científics asseguren que, per ara, són casos excepcionals, però que els animen a continuar investigant. Durant més d'una dècada, l'única persona al món curada del VIH va ser Timothy Brown, també conegut com el pacient de Berlín. Aquest és el pacient de Düsseldorf. En els 3 últims anys, però, hi ha hagut 2 casos més. El d'ara, conegut com el pacient de Düsseldorf, com dèiem, prefereix mantenir l'anonimat, i prèviament Adam Castillejos, que era el pacient de Londres, que en parlava també en una entrevista en diversos mitjans. Gràcies als tractaments retrovirals, el VIH va passar de malaltia mortal a crònica, però ara sembla i s'obre l'esperança de la erradicació del virus. Dimiteixen el president de Renfe i la secretària d'Estat pels trens que no passen pels túnels. La ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha acceptat la dimissió del president de Renfe, Isaías Taboas, després de la polèmica d'aquests trens a Cantàbria i Astúries. La secretària d'Estat del Ministeri, Isabel Pardo de Vera, també ha estat cessada. La ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha acordat que els trens de Rodalies seran gratis a Cantàbria i Astúries fins que arribin els combois anunciats, i ha anunciat que això passarà el 2026. Per tant, trens gratuïts de Rodalies a Cantàbria i Astúries fins al 2026. Això se suma a una altra notícia pel que fa a trens, important per molta gent que ens estigueu escoltant, i és que els trajectes de la T-Jove a tot Catalunya canvien. Hi ha un canvi radical en el funcionament de la T-Jove. A partir d'ara, la T-Jove tindrà un preu únic a tot el país, no anirà per zones, per tant, aquí també tindrem aquesta unitat de la T-Jove, que a més s'amplia fins als 30 anys. Per tant, serem molts més els joves. Jo me n'havia quedat fora des de fa un any, però ara torno a ser jove gràcies a aquesta ampliació de la T-Jove, que sempre funcionarà a través de la T-Mobilitat, el sistema telemàtic per picar quan entres a un àmbit del servei de transports públics integrats de Catalunya. Més notícies. Un dels acusats pel cas Borràs confessa haver fet pressupostos falsos o comparsa. Isaías Herrero declara al Tribunal Superior de Justícia en el judici a Borràs per presumpta adjudicació irregular de contractes quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes. Herrero incrimina Borràs en les irregularitats de les quals se'ls acusa en contractacions quan ella era directora de la institució i ha reconegut fer aquests pressupostos falsificats i li ha atribuït la iniciativa a Borràs en aquestes irregularitats. Joe Biden visita per sorpresa Kiev en el primer viatge en un any de guerra. El president dels Estats Units s'ha reunit amb el seu homòleg Vladimir Zelensky i ha anunciat més ajuda militar a Ucraïna. I, per cert, també, ara que parlàvem de transports, els passatgers no hauran de separar líquids i portàtils als aeroports a partir del 2024. El motiu és que Aena instal·larà nous escàners amb tecnologia de raig X que permetran veure la imatge nítida del contingut interior de la maleta. Són les 8 i 11 minuts. Avui el comentari del dia aquí al Supermatí ens l'envia l'economista Xavier Ferrer.
Sabem que l'educació és important en tots els àmbits, tant pel dia a dia de les persones com per trobar feina i situar-se dignament a la societat. Aprofitant que la Unió Europea ha designat l'any 2023 com a any europeu de les competències, el moviment europeu va organitzar una jornada per analitzar si l'educació és útil per a la cohesió social, la qual entenem com a bàsica per l'estabilitat, llibertat i benestar de les persones. Sabem que és important empoderar les persones amb les competències que necessiten per poder-se adaptar als canvis del mercat laboral. Sabem també que hi ha mancances a l'educació i que s'han de fer canvis per adaptar-se al món canviant que tenim al davant. Es va parlar i debatre com formar els joves per al món de demà i es va concloure que s'ha de millorar la comunicació entre les universitats i empreses, alhora que estimular l'emprenedoria i fer entendre que cal sortir més de la zona de confort i que cal dotar els joves d'eines perquè facin volar la imaginació i no tinguin por d'emprendre. També es va destacar la necessitat d'una oferta pública suficient, la importància d'una orientació educativa i finançament i recursos pel sistema educatiu públic. També es va debatre sobre què pot fer l'educació per a la cohesió social. Sortiren aspectes com que el lleure educatiu és on més desigualtats es generen en l'educació dels infants, que condicionen les seves oportunitats futures i vincles comunitaris. També s'ha d'ajudar a travessar ponts, passant pel desconeixement al saber. Ajudar a emprendre allò que una persona desitja. El repte més gran és formar un pensament crític, es digué. Una jornada plena d'informació, debat i reflexió a l'entorn de la importància de l'educació, de les competències i la seva utilitat a favor de les persones i col·lectius. A manera de conclusió, tal com es van exposar, la manca d'educació és un dels factors que determinen les desigualtats i la falta d'oportunitats, però alhora és a partir de l'educació que podem aconseguir una societat més justa i amb oportunitats per tothom.
Gràcies, Xavier Ferrer, per aquest comentari. Poc més d'un minut i arribarem a un quart de nou del matí. Obrim l'informatiu situant-nos al Bons, perquè en aquesta localitat s'ha detingut un home que explotava treballadors immigrants sense contracte per recollir llentiscle. Cap dels treballadors explotats estava donat d'alta a la Seguretat Social. L'arrestat s'aprofitava de la situació d'especial vulnerabilitat dels treballadors.
La policia va descobrir després que l'ara detingut amenaçava els treballadors que mostraven intenció de denunciar-lo a la policia i els arribava a dir que els denunciaria a ells per estar en situació irregular al país. Després d'una àmplia investigació acompanyada de vigilàncies i seguiment per localitzar els llocs de feina, els agents van localitzar l'investigat amb 6 treballadors, 4 d'ells en situació irregular en una muntanya a tocar del bosc, on l'estaven recollint llentiscle. El detingut s'encarregava de recollir amb la seva furgoneta els treballadors al matí i els portava al punt on es recollia aquesta planta silvestre destinada a usos ornamentals, a la indústria farmacèutica i a altres processos industrials. Un cop acabava la jornada, que durava unes 10 hores, tornaven amb la furgoneta. L'arrestat els pagava en funció del que havien recollit aquell dia. Cap d'ells va declarar haver rebut més de 20 euros. La policia va detenir el responsable per un delicte contra els drets dels treballadors.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Mentrestant, a l'Estartit continua la polèmica per les subvencions. Hem parlat aquí al Supermatí aquesta temporada, eh? Les entitats de l'Estartit estan al límit per no cobrar les subvencions municipals. Les entitats van sol·licitar una subvenció a l'entitat municipal descentralitzada, tal com feien cada any. Habitualment aquestes ajudes es liquidaven a finals de l'estiu i això permetia que les organitzacions poguessin anar a fer les activitats programades. Però això de moment encara no ha passat.
Aquest any, però, no es va cobrar res. Després de posar-se en contacte amb la vocal de cultura, el president i secretari de l'entitat municipal descentralitzada, a finals d'octubre, algunes d'elles van cobrar la meitat dels diners. Setmanes més tard, la resta van rebre una partida de les ajudes, una part de les ajudes, i a més les entitats denuncien pressions i amenaces per part del secretari de l'EMD a l'hora de seguir fent soroll per la manca de cobrament de les ajudes. En un comunicat, les associacions municipals asseguren que el secretari els va avisar que no els donarien més subvencions si tornaven a queixar-se dels retards en els pagaments. A finals d'any es va prometre que quan justifiquessin totes les despeses del 2022, se'ls abonaria tot el que quedava pendent. Mentrestant, algunes associacions ja van avisar que no podrien assumir les despeses que representava avançar tots els diners i per això han deixat d'organitzar algunes activitats. Malgrat tot, aquelles que han pogut justificar les despeses del 2022 encara no han cobrat res. Asseguren que des de l'EMD els han demanat més papers i documentació que fins ara mai havien necessitat per justificar les ajudes públiques. Una de les associacions ha demanat una reunió amb els responsables de l'EMD de l'Estartit, però els han dit que no. Això ha fet que algunes organitzacions hagin anunciat que deixaran de fer les activitats que feien fins ara. L'associació Pirats de les Medes ja no ha participat al Carnestoltes Infantil i la coral feminista Monkey Band ha anunciat que no farà la caminada lila en el motiu del Dia de la Dona. Altres col·lectius han reduït al mínim les compres que fan el material perquè encara no saben si podran pagar els rebuts o no. Segons les associacions, però, el cas més greu és l'entitat que s'encarrega de la cabalgada de Reis del Poble. Fins ara tenia un local on hi guardava les carrosses i va abonar el lloguer fins al primer trimestre del 2022 i en aquell moment, segons les associacions, l'EMD va anunciar que s'encarregaria de pagar el lloguer directament, però des d'aleshores no s'ha pagat cap quota. Això fa perillar la continuïtat del contracte i l'associació tem que les carrosses quedin al carrer. Per aquests motius, les entitats demanen transparència als responsables de l'EMD i exigeixen cobrar les ajudes municipals, tal com es feia fins ara.
Des de l'EMD de l'Estartit, el que asseguren és que aquest és el procediment administratiu actual i el que s'ha de seguir a l'hora d'aconseguir subvencions. El fet és que hi ha molts procediments administratius que xoquen amb la realitat del dia a dia i amb la capacitat que tenen moltes associacions, en aquest cas, de fer front o d'avançar els diners que després recuperaran en subvencions, que de moment encara no han cobrat. 8 i 18 minuts. La primera edició del Saló dels Oficis i les Professions del Baix Empordà rebrà més de 2.000 alumnes. Durant la presentació del Saló es destacava la importància de valorar els oficis i la col·laboració de tots els agents implicats en la seva promoció. aquesta primera edició del Saló dels Oficis tindrà lloc d'aquí una setmana, entre el 28 de febrer i l'1 de març, a Sant Antoni de Calonge. Maria.
El Palau Firal de Sant Antoni acollirà 34 estands amb una representació de 21 famílies professionals d'FP i certificats de professionalitat. A més, també seran presents empreses, gremis i institucions públiques. Amb aquestes institucions i amb els agents del territori s'hi treballa transversalment per oferir un ventall de conferències representatives i proporcionar serveis complementaris d'orientació i acompanyament. Per l'ocasió, també hi ha programades 15 conferències i 29 tallers amb l'objectiu de motivar, inspirar i orientar segons interessos, habilitats i segons l'estat actual del mercat de treball. La intenció d'aquest saló és informar les persones joves pel que fa a les necessitats del mercat de treball a la comarca, exposar diferents camins professionals i conèixer l'oferta de formació professional i certificats de professionalitat al Baix Empordà. El saló vol potenciar així la formació i l'ocupació de qualitat a la comarca amb el treball conjunt entre el món acadèmic i el laboral. El vicepresident primer i conseller de Promoció Econòmica del Consell Comarcal, Xavier Dilmé, ha destacat la importància de mostrar als joves quines necessitats laborals hi ha al Baix Empordà i orientar-los en el camí per definir el seu futur laboral.
Exposar doncs, quins són aquests camins professionals i, molt important també, que va lligat amb tot, però que diguem-ne ho hem de subratllar, és posar en valor els oficis. No? Que moltes vegades sabeu perfectament que els oficis havia quedat com una cosa que feien els que no anaven a la universitat. Evidentment el món ha canviat molt, tant el món de l'ensenyament com el món de l'ocupació. No és així, i per tant també cal donar aquest plus, aquesta posada en valor, a el que és el món dels oficis.
Els serveis territorials d'educació també destaquen els beneficis d'aquest saló.
El director dels serveis territorials d'educació a Girona, Adam Manyer, reconeix que a Catalunya, i concretament a la Diputació de Girona, la formació professional i els certificats de professionalitat cada cop són més rellevants.
A comarques de Girona, fins i tot, pensem que és tan estratègic a l'FP a tot el país, diguéssim, però a comarques de Girona concretament hem fet una taula territorial d'FP i just en aquesta taula territorial hem mirat que hi sigui tothom. Que hi sigui tothom vol dir teixit empresarial molt important, teixit productiu, per entendre'ns, agents formatius, que en són diversos, no només d'educació, sinó en són diversos els agents formatius, les administracions en general i les formacions reglades i no reglades.
A més, Adam Manyer explica que en aquest saló es connectarà el món acadèmic, el món laboral i el món productiu. Són els gremis els que poden donar una pista sobre les necessitats laborals que hi ha al mercat. Adam Manyer també ha fet un incís a l'hora de parlar sobre el prestigi de l'FP i els certificats de professionalitat.
Joan Manuel Loureiro va tancar l'acte.
El president del Consell Comarcal ha recordat la importància de promoure els estudis entre els joves que encara es troben indecisos.
Perquè una de les coses que ens trobem en la comarca, com en altres comarques també, és el desencís que es troba molta gent amb l'ensenyament i per tant doncs, que ens plega d'estudiar i la sortida laboral tampoc la té molt clara. Allò que també parlàvem abans, de que a certes edats això de què vols estudiar és una pregunta que tots ens han fet, els nostres pares ens l'han fet, nosaltres ho hem fet amb els nostres fills, es va repetint i no ho tenim clar o no ho hem tingut mai clar.
Aquesta iniciativa l'impulsa en el Consell Comarcal del Baix Empordà de forma coordinada a través de la taula FP Baix Empordà, amb una quinzena d'instituts per donar cobertura a la gran varietat de formacions i oficis que existeixen a la comarca. A més, per la promoció d'aquest saló s'ha treballat de manera conjunta amb l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni i el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
L'Escola Bressol Municipal El Petit Montgrí de Torroella de Montgrí va crear un projecte per incentivar la fabricació de banderoles de paper utilitzant peces de roba de segona mà. Ara aquesta iniciativa de Torroella s'ha presentat a la 14a edició del Premi Europeu de la Prevenció de Residus.
L'Agència de Residus de Catalunya l'ha seleccionat com una de les 5 propostes per optar al premi. El veredicte del premi es farà públic l'1 de juny a Dublín. Un jurat format per especialistes europeus independents en matèria de prevenció de residus l'ha seleccionat, segons el Diari de Girona. El projecte torroellenc es troba dins la categoria d'institucions escolars i va comptar amb la participació de 4 centres escolars del poble, el propi ajuntament i els comerços locals. En l'acció es va sensibilitzar tota la ciutadania i, a més, es va crear material que s'utilitzarà al llarg de l'any en celebracions del municipi. D'altra banda, l'Agència de Residus argumenta que ha fet la selecció tenint en compte la relació de l'activitat amb els eixos de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, celebrada el novembre passat.
8:24 ara mateix. Un estudi de la Universitat de Girona sobre els turistes que arriben a l'aeroport de Girona revela que 9 de cada 10 turistes que arriben per aquest aeroport repetirien l'estada, però també apunta que la infraestructura està infrautilitzada i que és ineficient pels gironins, entre altres, per l'estacionalitat de l'oferta de vols.
Aquestes són les conclusions de les prop de 2.000 enquestes que han realitzat durant el passat estiu els passatgers de l'aeroport de Girona. De fet, la instal·lació va rebre més de 200.000 passatgers durant el juliol de 2022, però hi va haver un 24% menys d'operacions respecte al 2019. La degana de la Facultat d'Economia de la Universitat de Girona, Anna Garriga, n'ha parlat al respecte a Ràdio Palamós.
Tenim un aeroport a 100 quilòmetres de Barcelona, que pels gironins és com si el tinguéssim buit. Això és una ineficiència de país, de fet, eh? És una ineficiència productiva per Girona, també. Que l'arrosseguem de masses anys. De fet, jo crec que impedeix que l'economia gironina recuperi la prosperitat que tenia al seu moment.
La Costa Brava rep turistes de mitjà i alt poder adquisitiu que fan una despesa similar a la de Barcelona. Tot i això, els usuaris del país creuen que s'hauria de programar més vols des de l'aeroport de Girona, com també fer-hi arribar l'AVE.
Carlos Gay presenta el llibre El Carnaval de Platja d'Aro, origen, història i evolució. Ho feien una entrevista al Supermatí. Gay presentava aquest recull de la història del carnaval al municipi, una de les festivitats més populars de Platja d'Aro.
Aquest llibre va néixer com un projecte presentat als Premis de Recerca Local Jordi Comas de Castell, Platja d'Aro i S'Agaró de l'any 2018. A causa de la pandèmia, tal com recorda Carlos Gay, l'elaboració del llibre i la seva publicació s'ha demorat, però finalment ha vist la llum. El Carnaval de Platja d'Aro, sobretot durant els darrers anys, ha esdevingut una gran festa popular per les persones que hi participen, conta Carlos Gay. Reconeix, però, que aquest tipus de festes populars no es consideren grans actes culturals. No tenen un registre com a tal de tots els fets i esdeveniments rellevants.
Sí, certament el Carnaval de Platja d'Aro ha esdevingut amb el pas dels anys doncs una gran festa popular per tota la gent que hi participa, tant les colles locals del municipi com totes les colles de les poblacions veïnes que ens hi acompanyen, però a vegades passa això, que les grans activitats, sobretot les que són festives i que moltes vegades no es consideren cultura en majúscula sinó ja minúscula, van succeint a les edicions, van succeint a els esdeveniments i no tenen a vegades aquest recull o no s'hi dona la importància que tenen.
Clar. I és que fa gairebé 50 anys que se celebra el Carnaval de Platja d'Aro.
Per això, Carlos Gay i J. Víctor Gay van decidir impulsar aquest llibre relacionat amb aquesta festivitat tan important pel municipi. En definitiva, aquesta festa només és possible gràcies a la gent que hi col·labora.
Si bé el Carnaval doncs, té un impuls municipal, sigui en els seus moments d'un organisme públic privat que es deia el Foment del Turisme o actualment l'Ajuntament, és una festa que el consistori no pot fer per si sol. Necessita, doncs, això, de la implicació de la gent, de les colles, i no només de les colles del municipi, sinó d'arreu, i que el públic hi sigui i que el visqui.
Carlos Gay explica que trobar material per elaborar el llibre també s'ha fet amb l'ajuda de moltes persones que han tingut relació amb el carnaval. A més, s'han pogut recuperar imatges i continguts dels primers actes del carnaval modern al municipi i no hi ha cap espai en blanc, conclou Carlos Gay. Tot i que el llibre presenta un caire més formal i periodístic, les persones recorden, per exemple, que durant la rua de l'any 1983 va nevar. Va ser una nevada tan forta que l'embalat on se celebrava el ball de carnaval es va acabar ensorrant i no es va poder celebrar la festa. Guanyar el Premi Jordi Comas va servir per impulsar l'elaboració d'aquest llibre. Carlos Gay explica que en projectes periodístics com aquest, de tant en tant es necessita l'ajuda de les institucions públiques per difondre la cultura.
Gràcies, Maria Alzina. Ara és el moment de l'entrevista. Quan falta un minut i mig per 9:15 del matí. Palamós es prepara per acollir una nova edició de la Fira Forestock. Serà el 4 de març amb el lema Embalar l'hivern. Els comerços del municipi es preparen per omplir de gent els carrers del nucli antic de Palamós. Per avançar-nos alguns detalls de la Fira d'enguany, ens visita el Supermatí el president de l'Associació pel Foment Empresarial i del Comerç i del Turisme de Palamós, FECOTUR, Ventura Puig. Bon dia, senyor Puig.
Hola, bon dia. Excusa, el president no, sóc el gerent de l'associació.
Sí, evidentment, sí, sí. Teníem aquest error en el guió. Sí, sí, evidentment, sí, el gerent. El gerent de FECOTUR, Ventura Puig. Volem parlar d'aquest Forestock, de la Fira Forestock, que arriba el 4 de març. No sé si és al final allò, la rematada de la rematada de les rebaixes.
Sí, així és. Passem aquesta setmana que hem passat el Carnaval i ja anem cap al final de la temporada d'hivern. Amb aquest embalem ja a l'hivern i amb aquesta botiga carrer Forestock, que serà aquest dissabte, dia 4 de març.
Quants comerços hi participen?
Normalment aquesta figa és la més petita de les tres que tenim, perquè tenim una altra al juny i una altra a finals d'agost, i aquesta és la més petita i són uns 35, entre 35 i 40, i 35 i 40 establiments.
Perquè, clar, quins tipus de productes hi podem trobar? És a dir, en què consisteix aquesta Fira Forestock?
Bueno, allà hi podrem trobar la figa, sobretot a l'activitat del sector de la moda, com pot ser la roba, el calçat, però també hi podem trobar alguna cosa d'alimentació, de decoració, bueno, una mica de tot, però el tant per cent és més elevat al del sector de la moda.
Val, d'acord, perquè clar, ens ha cridat l'atenció al lema Embalar l'hivern. Com va sorgir aquest lema?
Bueno, perquè al final de les botigues, quan acaba una temporada, pues, la paraula embalem, no? Pues és guardar-les, tornar-les a posar-les en caixes per futures edicions de botigues al carrer o per outlets que puguin fer ells, no? I és embalar a l'hivern.
Uh-huh. Arran de, al voltant de la Fira Forestock, hi ha activitats, per exemple, sortejos,
sí,
o obsequis?
Bueno, el que fem sempre ja des de, en aquesta edició, sobretot, és per cada compra feta, el client l'obsequiaran amb un val per anar a fer una xocolata desfeta, no? Ja tenim un establiment associat que se'n cuida de fer aquestes xocolates i fa un petit got de xocolata per als clients que porten aquest val, no? A més, també, a dintre del que és el circuit, també hi haurà un espai de biblioteca per la mainada, que és gratuït, no?, per fer tallers.
Perquè, clar, quina rellevància té aquesta fira? Ens ho deia, és una de les tres fires que es fan, però quina rellevància té pel comerç de Palamós?
Al final totes les botigues de carrer són... No és com fa molts anys, no? Jo porto ja 15 anys a l'associació i antigament les botigues de carrer eren molt fortes, no? En el sentit que es feien moltes ventes. Avui en dia, com que també durant tot el que és l'any hi ha molts de descomptes, rebaixes, està tot així una mica que no estan encaixant com abans. Les rebaixes començaven el 6 de gener o 7 de gener, ara durant tot l'any trobes rebaixes i ara no té la rellevància que pugui tenir com antigament, no?, les botigues de carrer. Però sí que és veritat que és una part important de les seves vendes perquè no deixa de que el client pues li ve més de gust comprar millor al carrer que entrar dins d'una botiga que poder costa més, no?, d'entrar.
Uh-huh. Certament, aquest cap de setmana, el cap de setmana del 4-5 de març, és també cap de setmana, allò, hi ha altres entitats, per exemple, Oxigen, també Palafrugell, no?, fan aquesta l'estocada. Què té aquest cap de setmana? És un cap de setmana d'impàs cap a la temporada ja de primavera?
Sí, també perquè busquem també, suposo que totes les associacions també, i les veïnes com Oxigen, com Platja d'Aro, però Platja d'Aro penso que no coincidim, però coincidim a millor en una altra època de l'any, sobretot perquè les associacions busquem al principis del mes, no? No busquem al final de mes, que la gent ja va una mica més escogada, com aquell en el sentit de la paraula, però sí que busquem el primer cap de setmana d'un mes, que ja ens acostem ja al canvi de paradors, no? Perquè el 4 de març moltes botigues ja tindran aparadors en temporada de primavera.
Val, d'acord. Sí, a més, ara que ho deia, que en aquestes fires hi ha molt de pes per la moda, no? Que és qui té el pes de les rebaixes, també.
Sí, perquè és el sector que està més tocat, no? Amb la crisi, amb tot el que està passant, que si per la Covid, que si per la guerra a Ucrània... Pues tot això influeix que el sector de la moda és el més tocat. No tant a millor la restauració que va fent, però el sector de la moda ara, avui en dia, és el que està més tocat amb tot el que comporta, pues, l'internet, tot, no?
Uh-huh. Com han anat les rebaixes?
Bueno, el que et deia abans, no? de rebaixes. Abans, jo me'n recordo, jo vinc del sector de la moda també, havia tingut botiga, i com passaven els Reis, al moment ja estaves fent les rebaixes i el dia següent ja tenia gent que buscava aquelles rebaixes, no? I avui en dia, el que te deia, no? Pues, que durant el que és tot l'any, les botigues estan fent descomptes i no són les rebaixes d'antigament. Les rebaixes han anat bé, però no és per tirar coets com antigament, no?
Clar, però aquesta dinàmica ja fa uns anys que dura, i no sé si aquest any, per la crisi ucraïna, per la inflació, etc, si s'ha vist afectada, o la gent ha anat a comprar menys.
Jo crec que, en termes generals, ha anat a comprar menys. És una realitat. La gent està una mica espantada per tot el que comentes, no? La inflació, la guerra, tot perjudica el que és a les ventes al comerç.
Clar, això quins efectes o quines conseqüències pot tenir per la viabilitat dels negocis?
Bueno, aquí, per exemple, a Palamós tenim una casuística, no? Per exemple, que amb el sector d'un carrer important com és el nostre, el carrer Major, no tant per el que comentava, sinó per el tema de jubilacions, que noves generacions no volen agafar el relleu, no? Perquè la cosa està com està i ens trobem en botigues que estan tancant i s'estan reformant amb un altre tipus d'activitat com poden ser cafeteries que potser no són en tant de risc com el sector de la moda, no?
Clar, sí. Perquè de moment Amazon no envia cafès a casa, no?
Sí, això mateix. Però bueno, tot arribarà a poder.
Sí, esperem que no arribi a aquest
temps. Esperem que no, però sí que és veritat que el sector de l'alimentació, la cafeteria, la restauració, no està tan tocada com el sector de la moda. I això, i afegeixes que les generacions ho veuen i no volen continuar els negocis familiars, no? I la gent jove ho conec de primera mà, no? Així és que la gent jove no es queda amb el negoci de la família.
Aquest és el principal escull que hi ha ara mateix en els comerços, allò de proximitat?
Sí, és un dels principals, sí, és evident. I el tema de que cada vegada ens trobem, no només a Palamós, en moltes poblacions, que la qualitat d'aquestes botigues que s'obren de moda ja no és la qualitat poder d'antigament, que hi havia més botigues de col·leccions de temporades d'una per l'altra, de Pret-a-Porter o així, sinó que són botigues que van a comprar el gènere amb uns preus molt més assequibles i amb no tant de risc.
Clar. Per altra banda, també li volia preguntar sobre la configuració comercial de Palamós, no? Què té Palamós o quines característiques té Palamós i el seu nucli antic que afavoreixi o al contrari, no? Que jugui en contra de la viabilitat dels comerços?
Bueno, nosaltres tenim la sort que estem amb una ubicació esplèndida, no? Tenim el mar i tenim una població pesquera, tenim un sector de gastronomia que és un referent a el que és la comarca i això ajuda, no? al municipi. Per tant, la viabilitat d'aquest municipi en el sector també del comerç i així no és dolenta, perquè és una població que estem amb, com que comentava, no? El lloc on estem situats i la platja, el sol i tot, pues, i el temps que està fent durant tot l'any, pues, és bo per nosaltres.
Val. Doncs això, tenim embalem l'hivern que arriba a Palamós el 4 de març. A banda d'això, quines altres activitats tenen previstes?
Bueno, quan acabi aquest forestor, que embalem l'hivern, ja ens presentem. Aquest any tenim la Setmana Santa aviat, és a principis d'abril, i ja preparem amb ajuntament la campanya del vermut, que és els diumenges amb unes activitats de concerts al carrer i, bueno, els diumenges sobretot al matí, amb activitats de concerts i on molts de restauració fa unes ofertes de vermut on la població se sent beneficiada d'aquestes activitats que fem conjuntament, moltes amb ajuntament, no? Després ja vindrà el maig amb el Terra de Mar i ja ens presentem el juny ja amb la botiga al carrer del juny i, bueno, ja ampliem, no?, la cara al bon temps i millors ventes, segurament.
Clar, a l'estiu això, la cosa va sola, diguem-ne? A l'estiu és fàcil fer diners a Palamós?
Bueno, a l'estiu sí, a l'estiu no cal, per exemple, d'agost fer moltes activitats des de l'associació. De fet, a la mes d'agost no en fem... Bueno, en fem una que és també el juliol i agost, que és una del refrescat comprant a Palamós, que és una activitat on donem vals als nostres associats perquè obsequin en aquests clients que fan les compres a les seves botigues amb una degustació d'un granitzat, i aquests clients tenen aquest obsequi. És una campanya que a nosaltres no repercuteix molt d'esforç, perquè donem unes butlletes en aquestes botigues i les botigues les obsequien als seus clients. Però sí que és veritat que no fem tantes activitats poder, perquè ja hi ha gent i també el botiguer, la botiga que està fent aquesta activitat els hi funciona bastant bé. És una temporada on tenim molta gent, els mesos de juliol i agost, i funciona bastant bé.
Molt bé, doncs hem parlat amb Ventura Puig, el gerent de l'Associació de Comerciants i de Turisme de Palamós, FECOTUR. Moltes gràcies i que tingui molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.
5 minuts i arribarem a 9:15 del matí. De seguida us explicarem dues notícies esportives i connectarem amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella, però abans arriba una de les cançons estrella del moment, és Ava Max, és Million Dollar Baby, forma part del seu nou àlbum Diamonds and Dance Floors.
De dilluns a divendres, de 8 a 9.
Queden els últims 150 dorsals per participar en la primera edició del Correpoble. És una cursa organitzada per 10 municipis i el Consell del Baix Empordà. Enguany es farà a Palamós el dissabte 1 d'abril.
Josep Masgrau, cap de l'àrea d'esports de l'Ajuntament de Palafrugell, va destacar l'esmorzar de ràdio Palafrugell, que va sorprendre l'increment d'inscripcions en una setmana. El límit és de 1.000 i en queden unes 150.
Més de 300 inscrits en una setmana. I estem molt a prop del límit. de les inscripcions, de les 1.000 inscripcions.
Enguany tindrà lloc a Palamós, però es preveu que cada any se'n recorrin una població diferent de la comarca. El punt d'arribada i sortida serà l'estenedor de xarxes de Palamós, amb un recorregut de 10 quilòmetres i una dificultat mitjana baixa. Es podrà tardar fins a un màxim de 2 hores i mitja, amb la possibilitat de fer-la corrents o caminant.
I són 10 quilòmetres, molt planers, i que van transcorrent dintre del mateix municipi de Palamós. Això ara aquest any és aquí, el proper any serà en un altre lloc. O sigui que és un recorregut d'una dificultat mitja-baixa.
La iniciativa pretén promoure l'activitat física entre els habitants del Baix Empordà, però també es vol aprofitar la rivalitat entre els municipis perquè tots els participants puguin defensar-ne el seu o el que escollin durant la inscripció. S'ha de fer al web correpoble.cat amb un preu de 10 euros, inclou la samarreta identificativa de la localitat.
Hi hagi el número màxim de gent per poder defensar doncs, el municipi en el qual t'inscrius.
Els municipis amb representació són Begú, Calonge i Sant Antoni, Sant Feliu de Guíxols, la Bisbal d'Empordà, Palafrugell, Palamós, Pals, Castellplatja d'Aro i S'Agaró, Santa Cristina d'Aro i Torroella de Montgrí. També es poden representar els altres pobles de la comarca amb la categoria Corre Poble Baix Empordà. Les primeres 35 persones classificades per gènere a cada municipi puntuaran per la classificació final. Es premiarà el que tingui més punts, els guanyadors de cada poble i la localitat amb menys puntuació.
Els 35 primers de cada poble per gènere i això ens donarà doncs, el guanyador del correpoble d'aquest any.
Mas Grau destaca que fins ara no s'havia organitzat una iniciativa similar entre els municipis del Baix Empordà.
I acabarem explicant que el balear Hugo Rodríguez ha guanyat la Palamós Optimist Trophy. És que, clar, fem les coses en anglès, però Palamós continua sent Palamós. És la 33a edició de la regata celebrada en aigües de Palamós entre el 16 i el 19 de febrer i van participar 550 embarcacions procedents de 22 països diferents. Rodríguez va arribar a l'última jornada empatat a punts amb el polonès Zmuzinski, però es va mostrar molt sòlid i va acabar coronant-se com a primer. Sergi.
La segona posició va ser per al català Joan Domingo, del Club Nàutic Cambrils, i Mudzinski va completar el podi. Pel que fa als premis especials, el Premi Xavier Rivera, que s'atorga al millor regatista del Club Nàutic Costa Brava Vela Palamós, va ser per a Jordi Camós, que revalida d'aquesta manera el guardó aconseguit l'any passat. I el Trofeu Martinet, que es concedeix al millor regatista jove, va recaure en Toni Ribas, del Club Nàutic Garraf.
Fantàstic, Sergi Villena, Maria Alsina, Ferran Castelló, Eugènia Güell, Paula Brinés, gràcies per aquest repàs informatiu. Passa un minut de 8:45 del matí.
Llibres, autores i autors de l'Empordà, amb la Teresa Calabús.
Com estàs, Maria Teresa Calabús? Com
Hola,
estàs?
Molt bon dia.
La Teresa de la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí, amb qui cada setmana, cada dimarts, parlem de llibres. Avui és festa, Torroella, eh?
Avui és festa, sí.
Què teniu?
Festa local. Mira, jo què sé, d'aquestes festes que s'han d'inventar els pobles, penso que en havien dit Setmana Blanca fa anys, que la gent anava a esquiar.
Ah, sí.
I és una entrada a la Pasqua, per tant, tindria una connotació també religiosa. Demà s'entra a la Pasqua, tinc entès, i és aquesta època de recolliment que tindríem, si els que practiquéssim, els catòlics. I bé, diverses vegades ha sigut festa aquest dia, pels motius que siguin, mira, no sé.
Clar, demà és dimecres de cendra, és veritat.
Exacte, demà és dimecres de cendra i de la mateixa manera que es podria celebrar, jo què sé, l'entrada de la primavera, doncs avui s'ha fet festa local.
Ahir també teníeu festa per Carnaval?
No, bueno, ahir els nens no tenien col·le.
Ah,
això és un altre format. Aquí ja no hi entro, vull dir, el fet de que no hi hagi col·le és una cosa i el fet de que sigui festa local n'és una altra. Nosaltres a Torroella hem mig empalmat. Ahir semblava dissabte, avui és un dia estrany. I com que quan cau dilluns una festa obrim al dematí perquè és mercat a Torroella, aquesta vegada no ha anat així. Aquesta vegada ha sigut diferent. Però bueno, ens quedem desorientats, eh? Vull dir, demà serà dimecres, ens pensarem que és dilluns.
Aquestes festes les haurien de treure i treballar cada dia, tu.
Els torroellencs estarem tots despistats aquesta setmana. Arribarem a diumenge i no sabrem què ens ha passat.
Escolta, de què parlem avui aquesta
avui
setmana?
Avui us portem un còmic molt bonic, un còmic infantil. Insistim i reclamem la gran categoria que hi ha en el gènere còmic, sobretot per joves, bueno, per adults també, però els adults d'alguna manera ho descobreixen sols perquè acostumen a ser ja col·leccionistes i gent que també que està seguint dibuixants, il·lustradors i també guionistes. Hi ha molts nens, i ho sabeu, amb dificultats per la lectura, amb dificultats per la comprensió lectora. I a vegades, perquè un nen llegeixi, ens venen a buscar llibres per més petits, que hi hagi poca lletra, que no els cansi, que no els espanti. Què passa amb això? La poca lletra, i que sigui adequat per més petits, va lligat a l'argument, va lligat al tema que toquen, va lligat a la infantesa. Per tant, un nano que no li agradi gaire llegir, però que ja tingui 9 anys, no li pots donar un compte doncs, d'una formigueta que hi hagis de llegir 3 línies a la pàgina, vull dir, i que li passin coses doncs, molt infantils i amb un llenguatge molt infantil, no aprendrà mai res, i allò li caurà de les mans perquè, a més, no li interessarà gens ni mica. El món del còmic, afortunadament, hi ha la feina compartida del dibuixant i il·lustrador amb el guionista i es pot llegir l'imatge. O sigui, és magnífic poder llegir l'imatge. I, a més, sovint aquests nanos tenen una capacitat molt bona i àgil per llegir aquesta imatge. Vull dir, tot el que hi ha, quan dibuixes una ciutat, doncs els edificis que hi ha en aquesta ciutat. Quan dibuixes un paisatge, doncs els arbres que hi ha en aquest paisatge. Quan dibuixes el mar, doncs tot el que t'envolta, no? Tot això és magnífic. I cada vegada més s'estan fent còmics adequats a nanos que marxen, diguem, del que la gent recorda de Tintins, Astèrix, Yakari i aquests més clàssics, Lucky Luke, que ja coneixíem. Val? Llavors, en català n'hi havia pocs. En català n'hi havia pocs i voldrem nosaltres anar bueno, pues, remarcant i insistint en els que s'estan fent en català. Aquest cap de setmana n'he llegit un que ens ha agradat moltíssim a tots els que l'hem llegit. Es diu Cartes d'amor de 0 a 10.
Cartes d'amor de 0 a 10.
La Cartes d'amor de 0 a 10 de l'editorial Blacky Books. Curiosament, l'autora, que es diu Susi Morgenstern, el cognom és una mica d'allò, però no té secrets, Morgenstern, Susi, aquesta autora té més de 100 títols publicats, escriu en francès, ella viu a Niça, i és una dona que ara ja té més de 70 anys, i ha sigut una escriptora de literatura infantil, com en aquí ja ha sigut en Jordi Sierra i Fabra, per dir una cosa. O sigui, una autora molt prolífica i, a més que molt estimada pels lectors. Aquest còmic, que és en un format DIN A4, està il·lustrat per un senyor que es diu Thomas Bass, que bueno, ha il·lustrat també molts llibres d'ella, que ja estaven en format novel·la normal a l'editorial Cruïlla, en aquests vaixells de vapor que tots heu llegit i que tots heu tingut, els de la teva generació.
Sí.
Doncs la Susi Mortensen, potser ara buscant Morgenstern, no ho vull dir malament, és una G després de la R, Morgenstern.
Morgenstern, sí.
Exacte. Doncs probablement trobareu algun títol que heu llegit, perquè té 50 títols a Cruïlla i SM. Vull dir que les seves obres són format novel·la, però un encert extraordinari convertir-se algunes d'elles en còmic. En aquest cas és una història molt simpàtica d'un nen que viu sol amb una àvia molt solitària, molt quieta, molt acostumada a la seva a la seva grisor, una vida que es limita a aixecar-se al dematí, menjar, repassar unes cartes que no acaba d'entendre i tornar a dormir, vull dir, una dona que té una assistenta, i ell viu amb aquestes dues dones grans, que no, vull dir, té una rutina molt grisa i l'única alegria la tindria al col·le, però acostumat a tanta quietud a casa i a tant de recolliment, ni tan sols els deixa anar a l'escola. Fins que un dia arriba una alumna nova que es diu Victòria i hi ha un seient al costat d'aquest nen i la Victòria queda al seu costat. Li gira la vida totalment, el desbarata de tal manera que ja només amb les preguntes i amb ser tan directa que li diu que és molt guapo i que serà la seva amiga i de cap de 4 dies ja es vol casar amb ell, la Victòria és la germana número 13 de 12 germans. Els seus pares buscaven la nena i buscaven la nena, buscaven la nena, i quan va sortir el tretzè fill que va ser nena, li van posar Victòria perquè van estar emocionadíssims de tenir una nena. Per tant, les dues famílies, ja us podeu imaginar, una família amb 12 fills, una nena, els pares i després una família de 3 persones que són aquest nen amb l'àvia i l'assistenta. No cal dir res més, o sigui, tot està ja explicat més o menys amb aquesta introducció, perquè és bonic llegir i és bonic que el llegeixi tothom, perquè les bones obres no tenen edat. Vull dir que en principi estem parlant d'un còmic infantil, però ens sabria greu que quedés la lectura només en aquestes edats, perquè, vaja, nosaltres com a llibreters l'hem gaudit molt i esperem, doncs, transmetre'l i aconsellar'l i que passi de la... O sigui, que no passi desapercebut, que... Ens sap greu perquè a vegades hi ha nens que venen a buscar llibres perquè han de fer un treball a col·le i els hi diuen, la senyoreta m'ha dit que ha de tenir 200 pàgines i no pot ser un còmic. I això ens fa pena perquè en un còmic hi pot haver una història humana, una història de valors, una història que els engrescarà, que bueno, serà per a cada lector pot ser tan o més fantàstica que un llibre de 200 pàgines que vés a saber de què els hi parlarà.
I que pot ser la porta d'entrada, també, no?
Sí, és que ho és, eh? Vull dir, el fet de que, bueno, doncs els diàlegs estiguin tan ben emmarcats en el núvol dels còmics, el fet de que, no sé, ja et dic, la imatge... És el dibuix que fa Tomàs Bas és molt net, és molt, molt clar, no carrega, però en canvi està ple de detalls. O sigui, si el posa al mig d'un supermercat, perquè, esclar, imagina't algú que podria haver de comprar un nen en una casa de 3 persones que no han anat a comprar la seva vida, amb el que van a comprar en el supermercat una família de 15 persones. Vull dir, són 3 que hi van, es reparteixen els passadissos, tenen la llista i queden al cap d'una hora a caixa. Vull dir, i amb el carro ple, llavors. Clar. És un canvi d'hàbits, una cosa tan senzilla com aquesta, no? Avui ens toca fer la compra i de la manera que és per aquest nano un descobriment, bueno, un esclat de vida, perquè, clar, tot és nou per ell, tot és nou.
A banda que, pel que deies, no?, de la utilitat d'aquests còmics pels adults, també, vull dir, a banda de la història, clar, és que les il·lustracions deuen ser precioses.
Precioses, vull dir, sí, és que mires la cara dels dos nens i ja et creen una simpatia i una empatia, ja tens unes ganes de saber què diran i què els hi passa. Vull dir, estan dibuixats amb un carinyo, la paraula és una mica castellana, però després el que vull dir, i a més hi ha un personatge una mica amagat a tot el llibre, que ara no vull dir res, ni qui és, però que a vegades et crida l'atenció i dius, mira, aquest senyor ja passava per darrere quan ells han anat, doncs, a comprar, o quan, i més endavant saps qui és aquest personatge. Vull dir que està molt ben pensada l'estructura, la informació amb el dibuix i la informació, evidentment, amb els diàlegs, que és encantador. De la Victòria t'enamores només de que entri classe.
Molt bé. Doncs recordem el títol, autor i editorial.
Sí. Mira, Cartes d'amor de 0 a 10. Els 0 a 10 estan números. L'editorial és Blacky Books, una editorial per seguir-la en tots els seus nivells de treball, perquè té diverses línies i sempre és bona. L'autora de la història i guionista es diu Susi Morgenstern, o Morgenstern, perquè no hi ha un, però és difícil de saber exactament. I l'autor, el dibuixant, Tomàs Bas, amb dos anys.
Veig que aquests de Blacky Books no només fan llibres infantils.
No, Blacky Books té una línia per adults de molt de nivell, ho encerta moltíssim, a més sempre enquaderna llibres amb tapa dura, molt ben cuidats, l'edició és molt ben feta.
I amb un disseny gràfic de la portada almenys, perquè estic veient portades només, que és molt xulo.
Molt xulo, llavors el logo de l'editorial és un gosset que a les guardes de davant dels llibres sol estar de cares i a les guardes de darrere sol estar de culet i veus la cua del gos. Blacky Books és una editorial de primera.
Molt bé. Sí. Doncs Cartes d'amor de 0 a 10. És a la 10. Recomanació d'aquest dimarts, d'aquesta setmana, de la Maria Teresa Calabús. Que vagi bé el dia de festa.
Gràcies. Vosaltres també, el laborable.
Gràcies.
Bon dia.
Bon dia, adéu.
Adéu-siau, adéu.
Acabarem el supermatí fent un últim repàs a la previsió del temps. Marc Vilà.
Avui dimarts tenim un dia meteorològicament molt semblant als últims que hem viscut. En línies generals parlem d'un dia bastant estable i amb sol, que avui possiblement quedarà més enteranyinat de núvols alts i prims. El dia comença amb núvols baixos i boirines que mantindran la jornada sense domini absolut del sol. També seguim amb el discurs de l'amplitud tèrmica, perquè estem parlant que tindrem unes temperatures mínimes semblants als 0 graus i unes màximes properes als 20. I seguirem la setmana amb un nou canvi de temps que serà més efectiu de cara a dijous i presentarà una nova tongada d'inestabilitat i fred que encara està per concretar com acabarà afectant-nos a la nostra comarca.
Continuen les boires, perquè des d'aquí de l'estudi de Ràdio Palafrugell veiem força boira per la finestra. Déu-n'hi-do. Us deixem aquí. El supermatí torna demà a les 8 del matí. Que vagi bé.